Jugat a fons amb Carme Reverte.
El tram final del programa d'avui, l'espai Gat i Gos, avui per parlar d'un animal que potser ens sorprèn, que parlem en aquest espai de llops avui. Sí. Francesc Odoñés, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui, I... malauradament...
Sí, i la Rosa Maria Marquès, bon dia.
Perdona, quedava directa perquè és un tema molt llarg i d'això, i avui, malauradament, us hem de parlar d'un tema molt greu que està passant a Astúries, a Castella i Lleó, bueno, que es ve bastant a tros d'Espanya. I és un tema sobre el llop, una espècie protegida, i l'estan matant d'una manera salvatge que ni ens imaginem des d'aquí. Perdó. Per això es portem a la Judit Estrada, membre del Centre d'Estudi de Divulgació del Llop Signatus, que ens parlarà una miqueta del tema. Hola, Judit, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Hola.
Volem... Bueno, explica'ns una miqueta la batalla campal que està passant a Astúries. Què passa allà?
Bueno, la batalla campal del llop no és una batalla d'avui, és una guerra que mantenim amb el llop des de fa molts segles. El llop se l'ha perseguit durant molt temps, pràcticament se l'ha exterminat, i el que ens passa a Espanya és que les poblacions de llop estan concentrades en el nord d'Espanya i el llop sembla ser que entra en conflicte amb l'home per dos col·lectius, no? El col·lectiu de la ramaderia i el col·lectiu dels caçadors. Això és teòric, perquè nosaltres sabem perfectament que el llop és totalment compatible amb la ramaderia. Per què? Perquè amb bàsiques mesures preventives, el llop, si un ramat està ben protegit per gossos protectors, els mastins que tots coneixem, o aquí a Catalunya també tenim els muntanya dels Pirineus, els llops no ataquen els ramats i, per tant, no hi hauria aquesta incidència i els danys en els ramats són mínims, no? Què passa? Que hi ha tota una picaresca, no? Que és que en el moment en què un ramader té una baixa d'una ovella per un possible atac d'algun animal, doncs entre dir que és un llop i cobrar una indemnització o dir que és un gos assilvestrat i no cobrar cap indemnització, doncs sempre el problema va cap al mateix lloc, és el llop. Això per un costat. Per l'altre costat, a nivell de l'administració també, es paguen molts diners per poder matar llops. Els caçadors, igual que hi ha gent aquí que se'n va a Àfrica a matar
elefants,
exactament, aquí es paguen molts diners també per poder matar un llop. Però molts diners, vull dir que s'han arribat a pagar igual 13.000 euros.
Però
eh?
I els interessos que hi ha?
Bueno, per un costat és el plaer de poder matar un animal i poder tenir un cap de llop, igual que tens un cèrvol, doncs tens un llop en el teu menjador. I per altra banda, l'administració de les reserves de caça es cobren diners perquè són els precintes de caça, no? Llavors tenim els col·lectius dels caçadors que també pressionen perquè es puguin fer aquestes matances, no? Clar, la situació a Espanya també és diferent, el que és la part del nord d'Espanya, que per sobre del Duero el llop es pot matar. Per sota del Duero, en teoria, està protegit. A tota Europa Occidental està estrictament protegit. A Portugal està estrictament protegit. Llop que passa de Portugal a Espanya per sota del Duero se'l mata. I encara que el sud del Duero estigui protegit, Això és en teoria perquè, com que el llop se'l persegueix per interès econòmic i per el plaer de matar, sempre hi ha l'escletxa dintre de la legalitat per poder justificar aquella matança. Aquesta és la situació que tenim a Espanya, no? Llavors, venim d'una manifestació ahir, segona gran manifestació a Espanya per demanar l'estricta protecció del llop, manifestació convocada per Lobo Marley, per Equo, per PACMA i per més de 200 i pico organitzacions que ens vam afegir per demanar que se'l protegeixi. No pot continuar la situació així, perquè és que, a més, el llop és una espècie clau. Una espècie clau vol dir que el fet de que el llop se'l tregui d'un sistema natural, d'un ecosistema, produeix un sever i un greu perjudici per a les altres espècies. Nosaltres tenim les poblacions que tenim de senglars, de cabirols, totalment descontrolades, amb els efectes que això produeix en els boscos i en els conreus. I
a les ciutats, ara
ja. I a les ciutats, exactament, sí. Ara ja. Perquè no tenim els nostres sistemes naturals equilibrats. I no els tenim perquè aquest superdepredador, que està a dalt de la cadena tròfica, que és el que regula totes aquestes poblacions, l'home l'ha tret, per interès propi l'ha tret. Llavors, això ens produeix un efecte amb tota la resta de l'ecosistema. Aquí a Catalunya la situació és diferent. Aquesta guerra oberta que hi ha en el llop a la resta, al nord d'Espanya especialment, aquí no la tenim perquè l'últim llop com a tot Europa es va exterminar, d'aquí Catalunya també. L'últim lloc que es té constància em sembla que és el 1934, però ens hem trobat fa uns anys que van haver-hi indicis de possible retorn del llop. Aquests indicis que van començar sobre el 1997 aproximadament es van confirmar en el 2004. El 2004 la Generalitat de Catalunya confirma presència del llop un altre cop a Catalunya després de 80 anys de desaparèixer. Nosaltres sempre pensàvem que ens entraria pel sistema ibèric, però no, perquè això no ho he dit i ho explico. A la península ibèrica tenim una subespècie endèmica, que és Canis lupus signatus. És endèmica de la península ibèrica, Portugal i Espanya. Nosaltres a Catalunya ens pensàvem que el signatus, el Canis lupus signatus, acabaria travessant el sistema ibèric i ens entraria, però el llop que ens ha entrat és el llop italià.
Ui.
I això és perquè...
Som internacionals.
Sí. Itàlia protegeix en el 1973 o 76 els pocs llops que li quedaven, uns 100 llops, els protegeix estrictament i amb aquesta protecció les poblacions de llop es desenvolupen i els llops fan una cosa, que això ho haig d'explicar-ho, i és que una llopada, manada en castellà, és una família. És un pare, una mare, que són els únics que es reprodueixen d'aquella llopada, i els fills de l'any o d'un, dos anys màxims anteriors. Perquè el llop, quan arriba als 2 anys, deixa la seva família, deixa la seva llopada i va buscar un nou territori i una nova parella per establir-se i crear la seva nova família. Per tant, ells fan dispersions molt llunyanes, no? I per tant, els llops italians que estan amb més bona salut respecte a la que portaven gràcies a aquesta protecció, comencen a dispersar-se i ens entren agafant un corredor biològic per França, creuen el Pirineu i es detecta a principis del 2000 llop que els ramaders comencen a estar una mica preocupats, no? Dic, a veure si ens està tornant el llop. La Generalitat ràpidament es posa manos a l'obra, s'engeguen tots uns protocols de seguiment, de reunions amb els ramaders de la zona per ajudar-los, amb subvencions, amb cessió de gossos protectors en els ramats.
Sí, es crea una certa alarma.
Perquè és que el llop en seguida crea molta alarma. Però aquí la Generalitat realment aquí s'està fent molt bé. Perquè el que va fer de seguida és agafar el toro por los cuernos, enfrontar-se amb el tema i dir, anem a posar mesures preventives, perquè sabem que si posem mesures preventives el llop dona la volta i se'n va buscar preses silvestres, ja no ataca els ramats, se'n va buscar... El llop és molt intel·ligent i va sempre a buscar el més fàcil, la presa més fàcil i més vulnerable. Si un ramat està protegit, que és el que explicava abans, per un llop protector de ramat, el llop ja no es complica la vida, dona mitja volta i se'n va a buscar un senglar, un cabirol o el que sigui. Aleshores, la Generalitat pren cartes en l'assumpte, es reuneix amb els ramaders, engeguen tota una sèrie de mesures preventives i una política d'indemnitzacions justa i ràpida per possibles atacs. S'ha de dir que els atacs que hagin pogut haver-hi són comptats, eh? No tenim constància de que s'hagin establert aquests llops de moment, no tenim constància de que s'hagin reproduït, però si les coses es fan bé, és qüestió de temps. Per les dispersions aquestes que estic explicant, no? Que van buscant nous territoris per buscar, perquè a més són territoris que ells ja hi eren abans, no? Vull dir, el llop havia colonitzat tot l'hemisferi nord i ha sigut amb l'extermini que pràcticament s'ha quedat concentrat en reductes, no? Però aquí s'estan fent les coses bé, però la situació a alguns punts d'Espanya és molt preocupant. Lobo Marley, que és una plataforma ciutadana molt important de defensa del llop, acaba en aquests moments de tenir una denúncia, es demanen 2 anys i mig de presó i 50.000 euros de fiança per destruir les casetes aquestes il·legals que hi ha amb reserves de caça, que són casetes de fusta que es fiquen els caçadors dintre, i llavors tiren menjar a davant de les casetes perquè llavors els puguin matar. Això és il·legal.
A més, el que volia afegir ara, que és el que estic veient a les últimes notícies, és que allà hi ha com una miqueta de provocació de cara a totes les persones animalistes i a totes les persones que van anar ahir a la manifestació. I és que no només es dediquen a matar salvatjament els llops, sinó que a més els decapiten i els caps es pengen als senyals de trànsit.
Sí.
De fet, una de les fotos que volíem penjar, que encara hem de parlar aviam perquè és una foto bastant dura, si la podrem posar o no, es veu la imatge aquesta.
Això a on?
A Astúries.
Això passa a Astúries perquè ja hem dit prou la societat. El que passa que encara s'ha d'informar realment de tot el que està passant perquè la societat encara no ho sap bé, no? Però ja hem dit prou de perseguir i d'intentar eliminar el llop. Aleshores, en aquestes zones d'Espanya... On hi ha aquest odi i on hi ha aquests conflictes amb el llop, que els ecologistes i que totes aquestes entitats de defensa i de protecció de la natura i de la conservació de les espècies i del nostre patrimoni natural, que és de tots, ens estiguem sortint en defensa del llop, els posa molt nerviosos. Aleshores, fem manifestació? Doncs poques hores després de la manifestació, llop matat i penjat a la senyal de tràfic de qualsevol carretera d'Astúries, no? És més, Astúries es mata llop al Parc Nacional de Picos. Tenim la vergonya de que sigui l'únic parc nacional del món on es pugui matar llop. I està passant aquí a Espanya, això. Llavors, clar, tot això ho estem traient, tot això ho estem explicant, i la gent que té aquest negoci amb el llop, doncs clar, es posa nerviosa i no li agrada, no?
Curiós, Judit, s'està acabant el temps. Sí. Jo volia comentar-te que esteu fent...
Ens queda una mica.
Sí, però vol parlar d'una campanya molt important d'educació ambiental. Mm. Parla'ns d'aquesta campanya,
sí,
que és molt important per vosaltres.
A on sí. Es fa aquesta campanya?
Aquí, a Catalunya. Sí. Signatus, el Centre d'Estudi i Divulgació del Llop del Signatus, del que sóc membre, és una entitat que des de l'any, des de fa uns 18 anys, portem fent estudi i divulgació del llop en diferents àmbits de la societat, eh? En l'àmbit educatiu, a les escoles, en àmbits universitaris, en postgraus, en tallers per famílies, en recerca, en col·laboracions amb la Generalitat també per fer transectes, per identificar presència de llops. Estem en molts àmbits. Quan es va confirmar la presència de llop a Catalunya, vam pensar que calia donar un pas més. I el que vam decidir era posar-nos en contacte amb centres de cria de llop i anar a buscar un exemplar de llop ibèric per incorporar-lo en el nostre programa educatiu. Això què vol dir? Que nosaltres, la nostra campanya dirigida a les escoles apropa't al món del llop, és una campanya en la que volem transmetre una sèrie de coneixements, volem transmetre una sèrie de valors, volem despertar l'esperit crític, volem explicar què és el que ha passat a Catalunya amb el llop, que es coneixi realment com és aquest animal, perquè el coneixement que es té d'aquest animal és a través dels contes, les llegendes, els mites, amb una imatge totalment distorsionada. És una espècie molt ben coneguda científicament, molt mal coneguda a nivell popular, amb imatges molt distorsionades i molt sesgades de la realitat. El llop no és un perill per l'home, el llop no ataca l'home, un llop assilvestrat sí que pot atacar perquè no li té por, però el llop en estat salvatge fuig de l'home, perquè pel llop home és igual a problema. I això ho tenen genèticament, es transmet de generació en generació. Per tant, nosaltres hem de donar a conèixer quina és la problemàtica del llop, com es pot compatibilitzar amb la ramaderia i explicar quina és la veritable naturalesa del llop. Aleshores, el que vam decidir és que no només transmetem aquests coneixements als escolars, sinó que els donem la possibilitat d'interactuar amb una jove. Aquesta és la jove que forma part de la campanya, que ha estat socialitzada, la vam agafar de ben petiteta d'un centre de cria, la vam socialitzar. Socialitzar vol dir que ella ens reconeix com a la seva família, i vam aconseguir el repte que teníem, que és que no tinguessi por, no tinguessi por, que és el problema que tenen els llops amb les persones, no tinguessi por de les persones. La Lupus, que és la nostra jove, que és la millor educadora, perquè nosaltres ja podem estar 3 hores amb els nens explicant-li coses dels llops, però un sol minut de la seva presència ens supera en molt qualsevol explicació que fem nosaltres. I nosaltres, amb aquests anys que portem ja amb aquesta campanya, i poder ja veure 6.000 nanos que han passat per aquesta campanya, notem, hem vist, i amb moltíssima satisfacció, que hi ha un abans i un després amb la visió d'aquesta espècie gràcies a totes aquestes tasques que estem fent. No?
I aquestes visites les fan al centre?
Aquestes visites, nosaltres aquesta campanya la fem amb dues sessions. Una primera sessió, anem a les escoles per desenvolupar els continguts més teòrics, i després la segona sessió ve l'escola, venen els escolars a una de les 3 aules del llop que tenim, al Montseny, a Sant Pere i a Llinars. I allà és on fem el que nosaltres diem que traspassem allò de l'educació ambiental i busquem aquella seducció ambiental perquè els nanos puguin interactuar amb aquesta jove, no? Això es poden posar en contacte a través de la nostra web, signatus.cat, i si entren allà veuran tot el educació ambiental, els programes de les escoles, que a més són programes que estan lligats a currículum escolar, adaptats a cada nivell educatiu, amb unitats didàctiques, inclús hi ha escoles que estan treballant més els carnívors, ho enfoquem més cap allà. Vull dir que cada escola és un món al qual nosaltres ja ens adaptem, no?
Molt bé, doncs avui hem tingut la visita de la Judit Estrada, que poc sabíem nosaltres del llop.
Sí.
Ens ha sobtat la proposta avui al Gatigós, però vaja.
Són temes complicats i són temes que realment no són gaire agradables de tractar, però sí que són certs i que estan passant avui en dia. I com sempre dic, no estan passant a països llunyans, que aquells que dius, oh, bueno, allà, mira, no, està passant aquí, a un país desenvolupat d'Europa, i realment s'estan fent sèries d'animalades salvatjades amb el llop, com l'altre dia amb els cavalls vam parlar, avui ha tocat els llops, i malauradament em sembla que aniran venint més espècies.
Molt bé, gràcies a... Sí, ara m'he quedat en blanc. El Francesc Codonyés, no, és que ara li anava a canviar el nom. Bueno. El Francesc Codonyés i la Rosa Maria Marquès, que avui ens han portat la Judit Estrada, membre del Centre d'Estudi i Divulgació del Llop Signatus. Gràcies als tres. Punt final a l'edició del Sant Cugat a Fons d'aquest dilluns. Demà més, a partir de les 9 del matí, un nou magazine, un nou Sant Cugat a Fons. Gràcies a tots, molt bon dia.